Ja està penjat el número del mes de març de la revista Magellan, revista online de viatges feta pels propis viatgers que escriuen mensualment els reportatges que es publiquen. En el número de març trobem informació sobre Praga, Borneo, Fez, Costa Rica i Milà. I és justament de Milà del que avui volem parlar. La capital de la Lombardia es troba ubicada a la planura padana, una de les regions més desenvolupades d'Itàlia. Milà és també la capital econòmica i industrial del país, ciutat turística que mostra amb orgull obres d'art com el Duomo, la catedral amb façana de marbre, que va trigar a construir-se uns 500 anys. Les galeries Vittorio Emanuele II, el castell, la plaça de Mercanti, la Scala, un dels teatres d'òpera més importants d'Europa, el Parc Semponio o l'estació central, per cert, una gran bellesa, formen part del que seria la visita clàssica a Milà. Però hi ha un altre Milà, el Milà dels gratacels, el Milà modern, un Milà que ja a la dècada dels 60 del segle passat doncs, va començar a definir-se en aquest sentit, amb edificis de vidre i de cer, amb edificis que han donat una personalitat molt curiosa a la ciutat, una ciutat que coneix perfectament Giusi Garigali, que és la persona que ha escrit l'article més enllà del Duomo, que ha escrit l'article a la revista Magellan d'aquest mes de març, volem dir. Ella ens donarà moltes pistes per fer una visita a Milà i tenir coneixements sobre aquest Milà més modern, el que deixa una mica al marge el recorregut purament turístic. Giusi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Tu vas néixer a Milà.
Sí.
Ets d'origen sicilià.
Sí.
Però, de fet, vius a Barcelona.
Sí, fa quasi 20 anys que visc aquí.
Et dedicaves, en una època, no sé ara exactament, però en una època anterior et dedicaves a ser redactora de revistes, sí. Feies textos per revistes.
Sí. He treballat per revistes, per editorials, fent llibres, bàsicament. I res, quan vaig venir a viure aquí, a Barcelona, ho vaig deixar perquè pensava que bueno, aquest tipus de feina l'has de fer si realment coneixes la llengua molt bé. I, evidentment, jo no soc mare llengua espanyola ni molt menys catalana. Llavors vaig canviar al món de la traducció.
Però sí que tens, en canvi, una certa predilecció pels idiomes.
Sí, m'agrada moltíssim els idiomes, sí. Jo no em canso mai d'estudiar-los i d'intentar millorar-los perquè, bueno, és com una passió la meva. Sí, jo amo la gramàtica, bueno, coses que sé que normalment la gent no li agrada
molt. Exacte, és el que anava a dir, estic segura que hi ha molta gent que no pensa com pot ser.
Està boja, no?
Que ami la gramàtica.
Sí.
Escolta'm, hi ha un Milà, aquest Milà que tu ens descrius, és un Milà probablement diferent. Home, ja ens toparíem amb els edificis grans si anem a fer una visita turística a Milà, no?
Sí.
Però segurament ens centraríem molt més a fer fotografies al Duomo, a pujar... Per cert, que no ho he esmentat, el Duomo té una visita fantàstica que és pujar a les terrasses de dalt i des d'allà veure la ciutat.
Sí.
Però segurament us tiraríem cap a una altra banda, no? No sé si ens cridaria tant l'atenció doncs, el veure aquesta voluntat de la ciutat per convertir-se en una ciutat moderna i en una ciutat que no és d'ara, com hem dit, perquè l'edifici Pirelli és dels anys 60, si
sí,
no recordo malament. No?
Sí. El que passa és que Milà sempre ha tingut, com deies, aquesta necessitat i aquesta voluntat i aquest desig, no?, de demostrar que era una ciutat bueno, amb diners, evidentment, amb poder i llavors amb visió de futur que es demostrava també amb una mica d'atreviment a l'hora de construir edificis així alts, que encarnen una certa visió de la vida. Però Milà també ha tingut uns 20 anys, més o menys, de decaïment total, a nivell administratiu i a nivell també, sí, dels negocis i de tot que sempre l'havia fet molt gran. I això ha coincidit bueno, amb anys de problemes polítics, de molta corrupció i, mica a mica, la ciutat s'ha tornat com una mica abandonada, no? Després de tot això hi ha hagut com una reacció Coincidint també pot ser, però ara jo això no ho puc assegurar perquè hauríem de mirar-ho millor, amb la nomination, diguéssim, de Milà per acollir la celebració del 2015
de l'Exposició Universal.
Exacte, exactament, i la ciutat s'ha anat a poc a poc preparant per això. Però hi havia una voluntat ja, perquè hi havia aquestes dues àrees. Una és la que es diu el centre direccional i l'altra és l'ex àrea del Portello, que era on estava l'antiga fàbrica dell'Alfa Romeo, que eren dues zones totalment abandonades i que se sabia que alguna cosa s'havia de fer.
Es va aprofitar l'Expo per reconvertir-ho.
Jo crec que d'alguna forma sí, o almenys això ha coincidit, però han estat inversions, diguéssim, que ja remunten a fa, almenys la idea i el projecte s'ha anat desenvolupant durant molts anys, però al final una part, la part del centre direccional, efectivament ha coincidit amb l'Exposició Universal i l'altra està a punt d'acabar.
I totes aquestes obres, perquè a vegades ja passa amb aquests grans esdeveniments, que un cop han passat els grans esdeveniments, aquells edificis o aquelles obres que s'han fet, no les infraestructures, que aquestes sempre les aprofitaran els habitants de Milà, però edificis o espais que s'han fet concretament per l'Exposició Universal, s'han reconvertit per la vida quotidiana de la ciutat?
Bueno, és que cadascuna d'aquestes obres té un patrocinador, diguéssim, o un propietari que realment les utilitza per la raó per la que s'han construït. O sigui, la Torre Unicredit és una Torre Unicredit. El palau aquest de la regió Lombardia s'ha fet exactament per...
És com a seu del govern, no?
Exacte, és la seu del govern. O sigui que bueno, el bosque vertical, en canvi, s'han venut quasi tots els apartaments.
Els verticals són dos alts edificis que tenen a la seva façana molta planta.
Vegetació diferent de tot tipus.
Però que són, en definitiva, són edificis que hi ha apartaments o pisos,
sí,
que es venen.
Sí, sí. I només crec que queda un 10% de no venuts, malgrat costin com 15.000 al metro quadrat, o sigui que, sí. I viuen VIPs, jugadors de futbol, no sé, bueno, gent que evidentment es pot permetre, perquè només els gastos, pel que he llegit, són 1.500 euros al mes, només de, així, gastos de porteria.
És com un disbarat, aquesta tonteria de la comunitat, aquí es transforma en 1.500 euros.
Exactament.
Conviuen bé el patrimoni d'altres èpoques? Conviuen bé dins de la ciutat amb aquestes noves edificacions?
És que realment, per exemple, el bosc vertical està a un lloc...
Està a les afores.
Sí, que no és el centre de la ciutat, i a més és aquesta zona que, com et deia, estava com abandonada, com molt deixada, estava realment quasi, podria dir, bruta, i necessitava una revitalització.
Bé, jo penso que el que s'ha de fer és recomanar a les persones que no coneixen Milà o que no han anat des de fa molt temps, doncs que facin una visita a la ciutat.
Bueno, sí, això segur. O sigui, i que vagin, evidentment, també a visitar les coses típiques
que has esmentat abans. No cal oblidar-se del Duomo per anar a mirar gratacels. Molt bé, doncs, Jussi, t'agraïm moltíssim que hagis vingut a parlar-nos d'aquest article que has escrit per Magellan. Un article que ens parla de Milà més enllà del Duomo. Recordar-vos que també en aquest número de març es parla en la revista de Praga, Borneo, Fez, Costa Rica i Milà, que en parla la Jussi Garigali. Moltes gràcies per venir.
De res, a vosaltres. Adéu.